Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us parla Domènec Subirà. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, rebutja la proposta de Junts que demana restituir Jordi Puigneró com a vicepresident després que Junts li hagi fet arribar aquesta proposta per acostar a posicions. Aragonès ho diu en una entrevista a La Vanguardia i també ho han confirmat fonts de presidència a Catalunya Ràdio. El president demana propostes serioses als socis d'executiu. Durant el cap de setmana, les dues formacions negociaran per intentar salvar el govern després que públicament tant Esquerra com Junts s'hagin mostrat conciliadors. Al debat de política general, el president Aragonès ha apostat per la continuïtat de l'executiu, però ha demanat rapidesa a Junts en la presa de decisions.
Crec que és urgent, és necessari que els dubtes, els debats, les posicions que puguin haver-hi es resolguin amb la màxima celeritat. Ens ho mereixem per les institucions del país, però ens ho mereix sobretot la ciutadania que demana que li puguem donar resposta.
Des de Junts, el secretari general Jordi Turull s'ha mostrat a punt per arribar a un acord.
Passen les hores, la nostra disposició és absoluta, però igual que ho he dit i ho he repetit, perquè una negociació vagi bé és molt important la discreció. Jo només els hi puc dir que per part de Junts per Catalunya no hi ha horaris, no hi ha llocs, no hi ha indrets, estem absolutament disposats.
En funció del resultat, ara Junts decidirà el text de la pregunta que plantejarà la militància la setmana que ve en una consulta per decidir definitivament si abandona el govern. Altres informacions d'aquesta jornada, en format més breu, us hem de dir que 5 persones estan hospitalitzades i almenys 10 més han quedat ferides per la deflagració que hi ha hagut aquest divendres a la Casa de Cultura de Girona, on s'estava celebrant la Nit de la Recerca, una nit que pretén acostar la ciència als més joves. Durant un dels experiments ha explotat un bidó de nitrogen líquid. Un 15% de territori ucraïnès ha canviat l'escenari de la guerra, amb Rússia defensant que ara està dins les seves fronteres i que el defensaran tots els mitjans, i Ucraïna, per la seva banda, demanant que s'acceleri la seva adhesió a l'OTAN. Vladimir Putin ha firmat a Moscou els tractats d'annexió de les regions ucraïneses de Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporizhia. 5 anys després de l'1 d'octubre, una trentena de càrrecs polítics que el 2017 formaven part de l'organització del referèndum estan ara pendents de judici. Tampoc ha arribat encara a celebrar-se la vista per la macrocausa per les càrregues policials que hi va haver a les escoles i instituts de Barcelona el dia del referèndum. La pensió de jubilació mitjana d'un autònom és un 40% inferior a la d'un assalariat. Per què? Perquè la majoria cotitzen per la base mínima. Així ho constata un estudi del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya que considera que el nou model de cotització que entrarà en vigor l'any que ve pot ajudar a reduir aquesta diferència. El Teatre Tívoli acull des d'aquest divendres fins a finals de novembre el musical Ghost, basat en la pel·lícula que es va fer famosa, si ho recordeu, als anys 90. El cantant David Bustamante és el gran reclam de la producció i ha explicat com s'ha enfrontat a aquest treball.
Porque tengo la ilusión de hacer algo bonito, nuevo, grande, un gran reto. Yo creo que de lo más difícil que he hecho en mi carrera. Y aquí tengo que retroalimentarme del personaje, del Cal, de la Molly, de Damae, de lo que ellos me dan para construir mi Sam. Es muy bonito, cada día es diferente. El que no exista la rutina real, aunque parezca que es rutina, que sea una aventura diaria, es realmente lo más positivo que te pueda pasar.
Pel que fa a la direcció de la producció de Ghost, estan convençuts que ha estat un encert comptar amb David Bustamante. De la informació esportiva estem pendents del Barça, que juga aquest dissabte a partit de Lliga al camp del Mallorca amb les baixes per lesió de Bellerín, Koundé, Araujo, Memphis i De Jong.
Fins aquí les notícies.
Hello and welcome to Fill in the Sync.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès.
On this week's podcast, we are talking about Catalonia's independence referendum and the state of the process 5 years later.
Feeling the 5, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món. Ciència, cultura, política, economia. Cada dissabte a l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat. Amb Alejandra Angulo.
Feeling the 5, a podcast from Catalan News.
El metavers no té límits. Veniu a comprovar-ho del 6 al 16 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies plens de zombis, realitats paral·leles i el millor cinema fantàstic.
Setmana passada, els que han fet Rainbow, aquesta versió del Mago de Oz, del Paco León, etc., han comès un error monumental no portant a Alaska a interpretar el paper de la bruixa, ja que era la seva especialitat televisiva en l'època, i convertir-se en la Margaret Hamilton, Caca de Luxe, Pepe Lucibom, tot en una, Totó Gos també, i el Art Gay de Sant Martí, per celebrar que ara fa un any, menys una setmana, va estar la inauguració del Festival de Sitges, el primer programa que vam fer des del festival, que aquest any no vindrà a l'Escalfons, però la recordarem amb carinyo.
Doncs sí, sempre és algú que ve de gust entrevistar, realment, i conèixer.
Sabeu per què Bailando Alaska y los Pegamoides? Perquè és una cançó del 1982 que li agrada a la Sílvia Andrés. Va posar histèrica, va dir Alaska, Alaska, los Pegamoides, bailando, sí. Vale, molt bé, Carlos Berlanga, un homenatge també, perquè al cap i la fi va ser l'autor i s'ha de reivindicar, no? En fi. La música disco va ser molt important en aquella època. Era l'any 1982. I no sé si ho saps, Marta, però fèiem els 36 anys. I l'any passat parlàvem de tot el que havia passat 35 anys abans. I ara hem anat 35 anys abans dels 35 anys que havíem celebrat el passat. No, no t'estranyi, no t'estranyi.
Que la temporada passada anàvem del 87 al 2022 i ara anem del 87 al 52.
I, per tant, anem fent canvis de circumstància i no t'estranyi que de cop i volta del 82 passem al 1955 i ens trobem això.
¿Por qué haces eso, Johannes? Yo soy la luz del mundo, pero las tinieblas no lo conciben. Nací en mi casa, pero los míos no me aceptaron. ¿Qué hacen ahí los candelabros? Es para que la luz pueda alumbrar las tinieblas.
M'he quedat de pedra, perquè quan vaig dir hauríem de posar una pel·lícula toca de l'any 1955, l'Alfons tria ni més ni menys que...
que Orbet, la palabra.
La pel·lícula de Carl Theodor Dreyer.
Sí.
És absolutament meravellós, al fons. O sigui, una reverència.
Però no sé per què et sorprèn tant.
Perquè...
Primer, m'agrada moltíssim la pel·lícula, i segon, el 1955 hi havia moltes pel·lícules extraordinàries, però què té d'especial aquesta? Doncs que Dreyer, en aquest període de temps d'aquests 35 anys, només va estrenar dues pel·lícules, per tant, s'havia d'aprofitar una de les dues opcions, perquè Ordet és una pel·lícula meravellosa, única i especial, i mereixia més la pena que d'altres directors que segur que tindran altres oportunitats.
I una pel·lícula de cinema fantàstic, definitivament, una família luterana, el pare és religiós, el fill és agnòstic, l'altre es creu que és Jesucrist, el petit és un ésser innocent, la dona del fill parirà, morirà i ressuscitarà. És una pel·lícula de cinema fantàstic, absolutament, que adoro, i he de dir que a Sitges va venir una vegada Henning Bentzen, el seu director de fotografia, que no va entrevistar ningú.
Vaja.
Que no va entrevistar ningú excepte jo. I em vaig posar de genolls davant seu i li vaig fer no una oració, li vaig dir gràcies per venir, perquè una persona que ha fet la fotografia d'Ordet És la persona que mereix el meu absolut respecte per sempre. Marta, em mires amb una cara...
No, perquè estic pensant quina enveja. Vull dir, que realment que sembla mentida que només estiguessis tu entrevistant-lo. Em sembla...
Nosaltres el vam portar perquè havia fet la fotografia d'Europa de Lars von Trier i va venir a presentar la pel·lícula. I vam dir, i és el director de fotografia de Dreyer. Bueno, pasando, o sigui, bueno, i què?
Com si fos allò...
No, aquest senyor, no? Tremendo, tremendo. Bueno, en fi, amb aquesta pel·lícula del 1955, Ordet, la palabra, amigues i amics, acabem de demostrar que podem passar d'Alaska a Carl Theodor Dreyer, de Vampir a El Mago de Oz, totes les vegades que convingui i més. Som un programa lliure. Som un programa responsable, tot i que està molt bé de tant en tant ser irresponsable. Som... un programa que es diu...
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Un programa que la setmana que ve i la següent es desplaçarà, evidentment, al Festival de Cinema de Sitges. Farem el programa com és tradicional des d'allà, amb la colla que ens puguem desplaçar, que no som tots. Però, en fi, de tota manera, avui, aquí, sí, Sílvia Andrés, Marta Armengou, benvinguda per primera vegada aquesta temporada, Marta.
Moltes gràcies.
L'Oriol Fidalgo, l'Àlex Gorina, l'Alfons Gorina, el Dani Jiménez, l'Alba Laguna i, per cert, la col·laboració especial de Daniel Gálvez, a qui us presentarem d'aquí una estona i que és una de les sorpreses de la temporada. Desi de Fez, Elisabet Espuny, Fausto Fernández, Francesc Garriga, Violeta Covachis, Guillem Marí, Carles Romero, Alice Tapiol, Pere Vall i Núria Vidal completen el repartiment espectacular d'una pel·lícula que és com Els 10 manaments, Lawrence d'Aràbia o La conquista de l'Oeste. I li poses totes les cares de tots els que fem La finestra discreta una al costat de l'altra i fas una façana de cinema Urgell d'aquelles que ja no existeixen.
Pensava que anaves a dir que si sumaves el temps de totes aquelles tenies tots els anys que porta fent-se La finestra, pràcticament.
També, efectivament, que són 36. Amigues i amics, ja sabeu que per contactar amb el programa... tres sistemes, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i el Twitter, @finestracr.
I avui, escoltarem de fons a David Bowie perquè s'ha estrenat... bé, no sé si dir-li documental, Marta, en realitat. No sabria si és una pel·lícula, un documental, un concert filmat... res d'això, jo vaig dir, és una experiència, directament.
Sí, jo crec que bàsicament és un documental molt artístic, el que busca justament és això, una experiència... et fa mal, de mal dir, però allò que busca immersiva crec que seria la paraula dient, no? Perquè va molt més enllà de veure un documental musical convencional, perquè no té res a veure, vull dir, ni segueix una narrativa concreta, es fusiona, el so té un pes realment específic impressionant, és com, sí, és una experiència.
Si vau veure el de Velvet Underground, doncs és una cosa similar, però jo diria que fins i tot encara més radical. I, escolta, la Marta i jo vam tenir la sort de gaudir-la a una sala IMAX. Si podeu, la pantalla més gran i amb la millor música i so que pugueu tenir a l'abast, perquè realment us asseguro que us compensarà.
Es diu Munich Daydream i va i surt David Bowie, que tant podria ser el de Gigolo o Merry Christmas Mr. Lawrence o l'Ànsia o el de Ziggy Stardust, evidentment, no?
O Dentro del Laberinto, pels d'una generació.
I per tant, al llarg del programa farem que Bowie vagi traient el nas, l'ull i l'altre ull, que són dos ulls diferents i un home únic i verdader. És com la Santíssima Trinitat, no? Tres personatges diferents i un pare, fill i Esprit Sant. Doncs David Bowie és el mateix, gràcies als dos ulls de dos colors que tenia. Amigues i amics, aquesta temporada hem portat algunes novetats. Per exemple, seguim, per això, defensant que els oients ens escriguin i ens diguin la pel·lícula de la seva vida i ens ho demostrin amb tres ratlles, amb un petit comentari. Però també vam dir, per què no veniu de tertulians de tant en tant? Què heu de fer? Doncs ens envieu una petició, nosaltres us sometrem un interrogatori i us direm, a veure, tu has vist cinema, estàs disposat a parlar, no tens vergonya, no tens por. Daniel Gálvez, tens por?
Hola, bona nit. No, molta por no tinc i encantat de poder estar aquí amb vosaltres. Així que un plaer.
Ets un oient tertulià a partir d'ara.
Bueno,
com a mínim avui.
Com a mínim avui. Oient des de fa més de 20 anys. I tertulià, doncs, de buto. O sigui,
de 20 anys sentint La Finestra Indiscreta.
Des de finals del segle XX, segur. Sí, molts anys.
I per què? Què t'ha passat?
Bueno, jo tota la vida he sigut molt amant del cinema. A part, justament en aquella època jo estudiava direcció cinematogràfica. I, bueno, pues, buscant programes de cine, vaig trobar La Finestra i, bueno, aquí segueixo.
D'on ets? 20,
de Barcelona, ciutat.
Quants anys tens?
Tinc 43 anys.
Quina és la pel·lícula que t'agrada més del món?
Uf, complicat. No tinc una pel·lícula preferida.
Això ens passa a tots. Digue'm
una. Llista.
Digues una.
Pues mira, dels últims anys, Roma del Cuarón m'encanta.
Oh, ara te l'has guanyat.
Absolutament.
Sí, sí.
Molt bé, Daniel. Doncs estarem nosaltres i amb la Marta intentarem que càpiga tot i que tot pugui sortir, però està, crec que és molt més democràtic i que és una experiència que... I a més la gent està reaccionant i volen venir, eh? I volen venir. Bé, de moment el que sí tenim és la pel·lícula de la vida també d'un dels oients del programa, el Joaquim Saro, que va triar Dublinesos.
La neu cau. Cau en aquell cementiri solitari on en Michael Fury geu soterrat. Va caient calmosament per tot l'univers i calmosament va caient, com el descens a la seva última fi, damunt de tots els vius i els morts.
I el Joaquim la defensa dient: per mi és gairebé impossible dir quina és la pel·lícula de la meva vida, però si hagués de triar-la és probable que em decidís per Dublinesos, l'última obra de John Huston. Poques vegades he vist una tasca de direcció tan brillant en la síntesi d'una obra prèvia, aquí, el conte de James Joyce, que es diu The Dead. Poques vegades m'he emocionat tant amb uns personatges tan ben definits en la seva psicologia, i també molt poques vegades m'ha captivat tan profundament una seqüència com aquella en la que s'escolta la cançó de Last of Augury. Per cert, John Huston va morir sense poder veure estrenada la seva obra mestra. Efectivament, es va presentar al Festival de Venècia el 3 de setembre del 1987. John Huston va morir el 28 d'agost del 1987, exactament una setmana abans de la presentació de la pel·lícula Venècia, interpretada per la seva filla Angèlica, per Donald McCann, i vull mencionar les dues tietes, les fantàstiques Helena Carroll i Kathleen Delany, la tieta Kate i la tieta Julia. Ja us puc dir ara que van morir fa molts anys, també. Al cap i la fi, és una pel·lícula que s'acaba amb John Huston mirant al cel mentre la neu cau damunt dels seus ulls ja a la tomba.
Hola.
La Finestra Indiscreta.
¿Quién era?
Aquesta setmana estem on fire amb Juliette Binoche, Claire Denis i Fuego.
¿Quién eres?
Soy Laura.
Ah, es que te cuello.
Consagrarem la primavera amb Fernando Franco i Emma Suárez.
Joder.
I ens farem els innocents amb les millors directores que han passat pel Festival de Sitges a ritme de David Bowie.
You're not alone!
La Finestra Indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorin.
I'm an alligator. Solemn-faced, the village settles down.
Estic totalment en contra de les falques que fem a La Finestra Indiscreta. Declaro un anatema al Departament de Promoció que ens ajuda fent les promocions del programa, que només menciona amb Àlex Gorina, què cony? Ja està bé, no? Som uns quants, no, Marta?
Sí, sí, sí. Però, bueno, no seré jo qui
fa
d'això,
molta
però
ràbia,
sí, sí.
Fa molta ràbia i molta vergonya. Us fixeu
és com el cinema, és feina d'equip, però...
Us fixeu per això que quan fem el càsting del programa al començament, ordre alfabètic de cognom total, eh? O sigui, aquí no hi ha preferències de cap mena.
Això és la taula rodona. Estem a la taula rodona dels cavallers.
El que ens cal, això sí, és sinceritat, és amor al cinema i és també la possibilitat de defensar coses que fins i tot és inimaginable que no havíem vist mai. T'ha passat a tu també, Marta?
De què? De què? De què?
Que has descobert una pel·lícula fa poc que t'ha agradat moltíssim.
Ah, sí, sí, tant. No, me'n passa, no diré constantment, tant de bo, perquè seria una sort, però sí. També és veritat que el ritme de visionats que portem... Hi ha possibilitats, però bueno, sí, sí.
És una pel·lícula hongaresa, s'ha vist a la Filmoteca, on han dedicat un cicle a la seva directora, Marta Mészáros.
Az utóbbi időben fogyott.
7 kilót egy év alatt. Szeretném tudni, hogy egészséges vagyok-e, és tekintettel a koromra szülhetek egy gyereket.
Té 99 anys actualment, no, 91 anys actualment. 91 anys actualment, Marta Mészáros, no va poder venir al cicle. La pel·lícula es diu Adopció, Orokbe Fogadas. no es va estrenar mai al nostre país, però va ser multipremiada de Berlín, i és de l'any 1975. Què té aquesta pel·lícula, Marta?
Bueno, per mi no és només la pel·lícula en si, que també, sinó el descobriment d'aquesta directora, perquè realment era molt difícil veure les seves pel·lícules, i gràcies a la Filmoteca i també a la feina que han fet Lost and Found de recuperar totes les seves pel·lícules i, a més, restaurades, o sigui, amb unes còpies excepcionals. I llavors he descobert una directora, he escollit aquest títol perquè va guanyar l'Os de Berlín i també tenia curiositat per saber abans de la Carla Simón qui havia guanyat l'Os d'Or. No? Segurament és la pel·lícula més representativa i també va estar finalista als Oscars i és la que potser la va donar a conèixer internacionalment. Però sí que m'ha servit per veure una directora que parlava de temes doncs, que són molt vigents ara, no? I que posava en aquesta pel·lícula ja deixava de banda més les protagonistes més joves, se centrava en dones més madures, però qüestionava temes com les relacions extramatrimonials, el fet de tenir fills fora del matrimoni... O sigui, pel·lícules que en el fons són temes que avui en dia doncs, també són molt, molt, molt vigents, no? I bueno, la veritat és que he descobert una cineasta que sí que és veritat que de vegades és fredota, i estem acostumats nosaltres que som més mediterranis doncs a potser trobem a faltar més emoció, i de vegades sí que és veritat que som força fredotes, les reaccions, les relacions, fins i tot quan hi ha una relació amorosa, vull dir, realment deconstrueix el que és l'amor romàntic de manera que és això, que fins i tot les escenes d'amor són poc atractives en aquest sentit, no? Però són molt realistes també, no? I bueno, és una directora que a més es nota molt en les seves vivències, no? Es nota que és una cineasta que va perdre els pares de molt petita, estem situats en un moment del post-estalinisme, i tot això queda molt reflectit també en la seva obra.
Marta Mesaros, que pentinava igual que Agnès Bardà i que ve a ser de la mateixa generació.
Eren molt amigues.
Eren molt amigues, i que convindria descobrir, perquè el nostre país ha estat una gran ignorada. Oi que no hem vist cap pel·lícula de Marta Mesaros?
Jo no he tingut la sort encara.
Jo he vist molt poca cosa d'ella i del seu marit Miklós Jangso, que van estar casats una època, encara alguna. Però, en fi, s'ha d'agrair sempre a la Filmoteca que faci cicles com aquest. O com els títols d'animació de Hayao Miyazaki, que ara també estan circulant, pensats pels nens, però que en realitat... Jo crec que aquests sí que són cinema familiar total. Ho dic perquè demà a les 5 de tarda fan Kiki l'aprenent de bruixa, que és un dels títols clàssics de quan encara ni el coneixíem. No sé, en fi, si és de les més millors, però...
Per mi és de les discretes, o sigui, bé, perquè en aquella època Miyazaki no feia res que estigués malament, però no és un gran clàssic.
Bueno, no és la que jo volia recomanar, perquè cada vegada que tu recomanes un fenomen a cada setmana, jo recomano un Filmoteca cada setmana. I jo recomano aquesta setmana, però inevitablement...
Però ens has colat una, ja, no?
Així no, no, perquè per fer la introducció, només, o sigui, no. La recomanació és Adiós al lenguaje.
Comencem pel començament.
Les Indiens Apaches, la tribu des Chikawa, ils appellent le monde la forêt.
Je voyais partout des chiens.
Rodada en 3D, però no projectada en 3D, amb la veu de Jean-Luc Godard, filmada l'any 2014. Diumenge, a les 9 del vespre, sembla que li facin un homenatge a Jean-Luc Godard. No, ja estava programada abans de saber que moriria. I, per tant, és una casualitat que teniu, com a mínim, de poder descobrir un d'aquests treballs de la recta final de la seva carrera, on feia l'experimentació total amb so, muntatge, posada en escena...
Aquesta és la que vam veure a Sitges, precisament? Es va passar?
Pues mira, fas una pregunta, ara...
No t'ho sabria dir.
A mi em sona una sessió d'aquestes, no us ho prengueu malament, però de moltes desercions al festival.
Com les pel·lícules de Haneke, no? Quan jo vaig posar les primeres, que tothom em volia matar.
A veure... Una pel·lícula com aquesta en un festival de Sitges potser no és l'espai més idoni, no? Perquè el públic crec que vol veure altres coses, però bueno...
Bé està de tant en tant provocar.
Sí,
també,
sí, i tant.
Perquè el públic del festival de Sitges pot acabar sent molt conformista, en el fons,
Sí, sí, no, i a veure, estem parlant d'un geni que realment s'ha de reivindicar sempre i que sempre està bé veure'l.
Amics, si voleu veure un Godard, diumenge a les 9 del vespre. I sentiu a François Hardy, per què? És un homenatge, perquè és una cançó que es diu Com te dire adieu, com acomiadar-me de tu. Sobretot perquè Jean-Luc Godard va decidir que volia morir i va fer suïcidi assistit, com en aquella pel·lícula de François Ozon, que es va veure fa uns mesos.
Todo saldrá bien. O
sí, exactament. Sí. I, per tant, va decidir morir i li van deixar perquè a Suïssa pot ser. I François Jardí porta anys demanant que li facin l'eutanàsia per una malaltia que té i no li donen permís a París.
Mise à l'index, nos nuits blanches, nos matins gris-bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex, poser mes yeux derrière un kleenex.
El crític Carlos Boyero, escoltant-lo ahir al rotllo Godard, no li va directament i el va posar a parir. A veure, el cinema de Godard és un cinema avantguardista o experimental, diu un oient del programa, el Xavier. A mi no és que em torni boig al seu cinema, entenc que ell i altres de la Nouvelle Vague van canviar la forma d'entendre el cinema i també coincideixo amb vostè que era més un filòsof que un cineasta. Era molt cool veure pel·lícules de Godard, però tant com un dels 4 o 5 millors directors de la història del cinema, no ho sé.
Madison espectacular per la colla més indiscreta.
It's Madison time. Hit it. And hold it right there.
¿Me quieres?
Sí, te quiero. ¿Y tú? ¿Me quieres?
Sí. To understand. ¿Qué tienes que hacer?
Cosas. François quiere que trabaje con él.
Es una persona a la que he querido mucho. Pero mi historia con él se acabó.
No estoy preocupado.
Bé, això és un tall de Fuego, que és una de les estrenes de la setmana, la nova col·laboració entre Juliette Binoche i la directora Claire Denis, i normalment la Marta seria, jo crec que seria partidària d'aquesta pel·lícula, però estaves posant unes cares ja, Marta.
Que... Bueno, és que clar, no havia escoltat la versió doblada.
És que jo pensava que anava per
i se m'estaven posant els pèls de punta pensant, aquesta pel·li no és la que he vist jo, perquè és que semblava una altra.
Sí, sí, semblava una altra, però no sé si la original també no era de les que més t'agradava, no?
No, he de reconèixer que aquí la Claire Denis... Hi ha coses que m'agraden. És la història d'un triangle amorós, un pèl descafeinat. Jo crec que arrenca molt bé i que es nota el segell de la Claire Denis, sobretot en referència a aquesta relació, quan hi ha més emoció, més carn, més cos i tot això. Però quan es vol tornar més explicativa, el tercer personatge, jo crec que hi ha decisions que fluixeja molt.
És que fins i tot, jo no sé ni si li hagués fet parlar, saps que durant molta estona és un personatge que està de fons però ni el veiem i em semblava més angoixant, inquietant aquesta idea que no quan es comença a verbalitzar tot.
Molt bona reflexió, estic totalment d'acord amb tu, Alfons.
Doncs la Juliette Binoche va estar al Festival de Cannes, a més presentant dues pel·lícules, rebent un premi
a Sant Sebastià.
Segur que Cannes també, no sé. Sí. Sant Sebastià, i li van preguntar, se sent una mica dipositària, diguéssim, de les experiències de dones fora del matrimoni, etc. I ella ens ha explicat això sobre una generació.
Moi, j'ai eu pour modèle, ma mère.
Ella tuvo como modelo a su madre, que era una mujer que se había casado y que decidió, no era feliz y decidió guiarse por su corazón y ir hacia la felicidad. Como niña que vivió un divorcio, lo importante para ella es ser honesto contigo mismo, contigo misma. Y bueno, no hay una buena solución según ella, ¿no? Porque también admira a las personas que buscan una perfección, una vida ideal, pero le da cierto miedo, ¿no? Porque al final de tu vida quizás te replanteas que si has escogido la buena opción. La vida tiene dificultades, tiene compromisos, por supuesto, y la vida cambia. Y el deseo pues está ahí y cada uno se adapta a las situaciones. En resumen, no hay una buena solución, cada uno tiene que buscarse su solución. Pero sobre todo, ya diría que no hay que meterse en el frigorífico para tener una vida perfecta.
I, com m'explicava la Marta, és una pel·lícula de passió, de triangle amorós totalment, i li preguntaven a la Claire Denis, normalment aquestes històries s'expliquen amb personatges més joves, en canvi aquí són uns personatges ja adults, i ens va explicar la directora el perquè de tot plegat.
No, yo no quiero reivindicar nada, ¿no?
Yo lo que quiero es hacer escenas con sexo, de sexo con gente joven. También me gusta mucho. A mí las escenas de sexo me gustan mucho, a cualquier edad. Pero creo, a mí me gustan estos actores. No he pensado en su edad. Me parecen guapos, bellos, me parecen atractivos sexualmente. Y me pareció... que estuvo bien que esta historia, que no es tan rara, ¿sabes? Sexualmente, tampoco hay que exagerar, ¿no? Son gente que se acuesta juntos, ¿no? No es nada raro, no es extravagante, ¿no? Creo que la realidad es más bien una historia más contable, que se puede contar más, mejor, cuando la gente ya ha vivido algo, cuando tiene un pasado amoroso y cuando tienen la impresión, que es un poco falsa, obviamente, que las cosas no van a cambiar, que el amor va a durar, que ya se ha vivido bastante tiempo para que no cambie. No es una historia de amor que puede ocurrir a los 16 años.
Juro absolutament per la finestra indiscreta que hem rebut una carta d'un oient preguntant qui és aquesta traductora francesa que surt en tantes entrevistes i que acabeu de sentir traduïda a la Claire Denis, i que diu, té una veu meravellosament seductora.
Es diu Matilde i és una de les traductores més agraïdes, vaja, almenys per mi, no, Marta? Perquè és molt bona, ho fa simultàniament, i a més fa una interpretació de la resposta, és a dir, no està llegint un paper, sinó, bé, jo m'ho passo molt bé amb ella.
Sí, a més ho viu molt, vull dir, tens la sensació que si es talla de traductora et sents com més tranquil·la i més segura, perquè saps que tot allò que vols dir i tot ho transmet com si fossis tu, vull dir, es nota que és una apassionada de la feina.
I ho fa bé, i ho dic ara per fer una defensa dels traductors i les traductores, que ho fan bé, perquè no sabeu el drama que és
quan no
fas una
bé
entrevista a algú i te n'adones que estan traduint malament la teva pregunta i que t'estan traduint malament la resposta i que s'està tergiversant absolutament el motiu de la conversa. En fi, és un drama absolutament supersònic.
¿Quién eres?
Soy Laura.
Me vas a casar el cuello.
¿Cómo?
Que si me vas a casar el cuello.
T'agrada més?
La Consagración de la Primavera, si no l'heu vist, us la recomano molt. És la nova pel·lícula del Fernando Franco, que parla del director de Morir i de La Herida, unes pel·lícules doncs, molt tristes. En aquest cas, una pel·lícula més aviat lluminosa, malgrat que surt d'un tema doncs, que a alguna gent encara li pot xocar molt, no? Que és la vida sexual, precisament, ja que estem en passió avui, d'una persona amb paràlisi cerebral. Recordo una pel·lícula amb la Helen Hunt, no? Que parlava això una miqueta amb el John Hawks, que són aquest tipus de teràpies i tal. I aquí ens explica la vida d'aquest noi, que la seva mare és l'Emma Suárez, i l'Emma Suárez es dedica a buscar doncs, persones que puguin assistir al seu fill, i es troba amb aquest personatge de la Valeria Sorolla, que ha estat un dels descobriments de Sant Sebastià, una noia molt jove que en realitat no sap molt bé el que vol i que de cop pensa que fer això pot ser una bona idea, no? Van parlar amb tots ells, i el primer el té el Muir Ureta, que és un noi amb paràlisi cerebral, i precisament li van preguntar, escolta, has trobat a faltar històries sobre el que et passa a tu?
Sí, ja digo yo que me hubiera gustado ver más gente como yo en pantalla, más cuerpos como el mío. Yo creo que pueden ayudar mucho a normalizar y a que no dé tanto miedo, porque con otros temas que sí se han trabajado más, igual no tiene nada que ver, pero antes igual había menos personajes homosexuales, y al ver gente gay en televisión, pues yo creo que es una ayuda a que se vea, que se hable, o que incluso se olvide. Es gay y no pasa nada. Pues vas en silla y tampoco pasa nada.
Efectivament. I la Valeria, una noia molt jove que ha tingut un paper, home, doncs, compromès, no?, emocionalment, físicament. Ella és la portada, no sé si l'has vist, Marta, aquest pòster que estava per tot Sant Sebastià, a més. Deies, home, haurà estat un rodatge important per tu, una experiència important com a persona.
Jo esperava premis, per aquesta pel·lícula, que no han tingut al final,
El què? Premis?
Sí, sí.
Doncs sí, és una llàstima. No sé si encara tindrà temps de recollir-ne alguns. Hi havia competència, també, és veritat, però, home, sí, jo crec que és una pel·lícula especial i, mira, tot una experiència per la seva protagonista.
Para mí ha sido una transformación y un regalo a nivel personal y profesional por el viaje que ha sido, ¿no? Por un lado, aprender a construir un personaje que sostiene toda esta historia, ¿no? Aprender a utilizar mis herramientas como actriz y a la vez todo lo que eso emocionalmente implica y el cambio que implica en mí, ¿no? De ahora que ya la he hecho, de mirar atrás y decir qué proceso, qué viaje, qué aprendizaje, sí.
Què passa amb aquesta pel·lícula, que té unes escenes de sexe doncs, molt compromeses i sabem que ara hi ha un focus important en saber com es tracten aquest tipus de pel·lícules, aquest tipus d'escenes, i ens ho va confessar la Valèria. Hi havia una figura que ara és indispensable per a aquestes escenes, que és un coordinador o coordinadora de la intimitat.
Què em dius ara?
Sí, sí.
O sigui, hi ha una professió cinematogràfica que no sabia.
Doncs mira, el Fernando Franco, el director de la pel·lícula, t'ho explica.
Bueno, esta figura es una figura que aparece, digamos, en un momento concreto que tiene que ver con el post-Me Too y con las plataformas, básicamente, es decir, plataformas como Amazon, Netflix, HBO, etc. En el momento en el que hay alguna secuencia de sexo, obligan, vamos a decir, de alguna manera, o exigen que haya esta figura de coordinadora de intimidad. Digo coordinadoras porque suelen ser generalmente chicas, que bueno, está ahí como un poco tutelando el asunto de manera que bueno, que no se vulneren ciertas cosas, que no se pasen determinadas barreras, que todo esté bien hablado, etcétera. Nosotros no tenemos la exigencia de que esa figura esté, porque nosotros no tenemos ninguna plataforma involucrada en la película, pero bueno, sí tenemos secuencias de intimidad un poco delicadas, y entonces tanto a los productores como a mí, bueno, y también soy productor, nos pareció bien que sí, los actores lo querían. En el caso de Emma, no porque a ella no le afecta ninguna secuencia, pero sí al resto de actores, a los que si lo querían, pues que podían tenerlo, ¿no? Entonces ellos dijeron que no les parecía mal, que les dieran la opción de pues tenerlo o no tenerlo, pues bueno, pues vale. Pero al final, en lo que se ha traducido es en que hemos hablado todos tranquilamente, todo el mundo ha estado muy tranquilo y ya está.
Y la coordinadora de intimidad se ha sentido tan a gusto.
Yo no tenía ni idea de que existía aquesta figura ara, protectora, per entendre'ns,
sí,
no?
Sí, sí, de fet, als Estats Units està molt més estar alerta, de fet, ja fa temps que ja funcionen, hi ha moltes plataformes que estan, no obligades, però ja gairebé les tenen com de per defecte, i en aquí, jo pel que sé, cada vegada s'està implementant, però encara està costant, i vull dir, aquí, des d'aquí tampoc no n'hi ha moltes, i moltes s'estan formant i tot això, però cada vegada és més habitual i crec que és més, cada vegada és més necessari.
Doncs mira, jo sempre havia dit que m'estranyava molt que en totes les pel·lícules surti un lletrer al final que diu cap animal ha sofert maltractaments ni abusos en el rodatge d'aquesta pel·lícula, i no deien mai res de si els actors i les actrius de la pel·lícula havien sofert maltractaments o abusos. Potser cal també que caldrà també posar-ho, no?
Doncs mira, sentiu a l'Emma Suárez aquí al final i, clar, jo li vaig dir, home, tu has rodat moltes escenes de sexe a la teva vida, no existien aquestes figures, les has trobat a faltar en algun moment?
Bueno, yo, claro, esto no existía antes. Quizá en alguna situación, en alguna ocasión, hubiera estado bien poder dirigirte a alguien, ¿no? También es muy relativo, porque depende del director o la directora con la que estés trabajando. Quizá, afortunadamente, hemos avanzado en ese sentido, ¿sabes? Que es más fácil, a lo mejor, ahora hablar de determinadas situaciones, o las situaciones y la forma de rodar la intimidad ahora en las películas no es igual que antes, que todo ha evolucionado también. Es verdad que yo he trabajado en plataformas y lo que decía Fernando, ahora en las plataformas, igual que tienes que firmar un contrato, tienes obligatoriamente siempre, todos y cada uno de los departamentos del equipo, tanto técnico como artístico, una entrevista con una persona que te da una serie de indicaciones, y que en el caso de que haya un problema de abuso, de bullying, de racismo, de discriminación, tienes acceso a un mail en el que tú cuentas la situación que te está pasando. ¿Esto qué significa? Pues que da cierta tranquilidad porque si tú tienes notificación de que está sucediendo algo, hay un lugar donde, donde expresarte y donde contarlo, ¿no?
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no.
Tornar de ritme avui, abans hem estat escoltant sense parar a Bessie Smith, i és que és un personatge indirectament importantíssim de la Consagració de la Primavera, perquè és la música que li agrada escoltar al personatge interpretat per Telmo i Loretta, i quan estan junts en la intimitat, ella i ell, sempre estan amb la Bessie Smith al fons fent la seva música.
Daniel, no has parlat molt, fins ara. Estàs una mica cohibit.
Acollonit, ja l'he pensat directament.
Al ser pel·lícules que encara no he pogut veure, doncs...
Sí, clar, és veritat, però va, arriba el teu moment. Escolta, perquè, a més, el Daniel també escriu llibres, no? I una confessió. Jo vaig quedar amb ell a l'estiu perquè li havia ajudat a fer unes cosetes del llibre que havia escrit, i ell em va dir, podria venir un dia a veure el programa? I jo, sí. I, de fet, va ser aquí on va néixer la idea de visitar el programa, que pugueu visitar. I, per tant, em semblava de justícia oferir-li al Daniel que fos el primer, i diem, va, pots parlar del teu llibre un minutet i tot, va, explica'ns.
Bueno, pues mira, jo i tres companys més, David Amorós, John Prescalo i Antonio Gemier, hem escrit un llibre sobre el cinema de terror del segle XXI, es diu 20 anys d'obscuritat. Parlem les pel·lícules més conegudes, però també moltes pel·lícules a descobrir, de sèries. Tenim una entrevista amb Àngel Sala, el director del Festival de Sitges.
Com no?
Estareu a Sitges.
Estarem a Sitges el dia 9 d'octubre, a les 6 de la tarda, a la carpa de l'EFNAC, davant de l'auditori. Qui vulgui vindre, pues, ens podrà veure la presentació, li podrem firmar el llibre. I, bueno, poc més. O sigui, és un llibre que surt de quatre fans del terror, de quatre amics, al final. I, bueno, creiem que era un forat dintre dels llibres de cinema que no estava encara fet, de parlar de terror del segle XXI. Es parla molt del segle XX, però no hi havia una referència per algú que vulgui descobrir i conèixer que pogués trobar cinema de terror actual.
I que té uns participants meravellosos com la Marta, la Desi, el Fausto, l'Àlex i l'Alfons.
Sí.
Doncs clar, efectivament, si veniu, potser algunes de les estrenes no he pogut veure, però sí algunes coses de les plataformes, per exemple.
Miss Monroe, it's time!
How'd you get your start?
Maybe. What start?
In movies.
Quite continental.
I'll never be your beast of burden.
Ara que parlaràs de... M'equivoco? De Blond? O de... Clar, sí,
Blond,
no?
sí,
naturalment, no?
La gran estrena de la
inevitable
setmana.
Però ara ens direu si és bona o no és bona. Enhorabona o Alfons, diu el Lluís Xifra, pel comentari que va fer del Cuento de la Criada. Com diuen Sergi Pàmies, és un merdot. El Cuento de la Criada.
Vaja, a mi no m'agrada, però escolta... tampoc cal. Bé, va, Daniel, Blond, aquesta la tens vista.
Aquesta sí, la vaig poder veure ahir, que va ser la data d'estrena. I, bueno, és una pel·lícula que en parts m'agrada molt. Crec que tècnicament és molt potent. El tema de jugar amb moltes òptiques, jugar amb molts formats de pantalla, el 2.35, el 4 tercis, amb blanc i negre, amb el color... Llavors, tècnicament és una meravella. El problema per mi és que, primer, és un biòpic raro, perquè no és un biòpic, realment és basat en una novel·la amb un biòpic fictici, i, bueno, agafa coses de la realitat, agafa coses fictícies, i el problema és que a mi l'enfoca massa en el drama, massa en els problemes. M'hagués agradat veure una mica més, una pel·lícula també una mica més divertida, entre cometes, veure els rodatges, veure com eren les relacions... I sí que és veritat que és molt potent en moltes coses que està bé descobrir, però, com dic, em deixa una mica mitges.
Marta Armengou...
No, jo reconec que l'hagués pogut veure perquè tenia, de fet, la possibilitat de veure-la al Festival de Sant Sebastià. El que passa és que era la pel·lícula sorpresa i tot, i portava tal quantitat de visionats, d'entrevistes, que vaig pensar... No, i la durada és la que és. Que
sí,
és
gairebé 3 hores.
És una passada. Sí. Vaig preferir veure-la en un altre moment per poder-la veure més en condicions, perquè sabia que el meu cos no estava preparat per veure-la bé en aquells moments. I tinc moltes ganes, eh? Tinc moltes ganes i molta curiositat.
Jo també, de fet, he vist un tros, una estona, però més que una estona, però molt menys que tota la pel·lícula completa. Com a mínim, ràpidament, per veure la caracterització i la interpretació de l'Anna de Armas, si em resultava convincent, perquè jo primer no la veia gens. Jo crec que, com tothom, ha fracassat a l'hora de fer bé una Marilyn, però s'ha de reconèixer que potser és la vegada que he vist una millor aproximació a la Marilyn per part d'una actriu.
Home, hi ha un gran esforç, sí.
Sí, però la Michelle Williams també hi havia fet aquella pel·lícula que estava... Bueno, jo crec que la va treure molt, molt bé. De totes maneres, em fa una mica de por. Més que res, això que deies, no? Que normalment sempre es treu aquesta vessant trista, depressiva...
Torturada.
I torturada. I és que no sempre va ser així. El problema és que associem, és com amb el James Dean, no? Associem a aquests personatges a tragèdia, a drama, d'això, que n'hi ha, però, hòstia, més enllà d'això, també hi ha una figura divertida, que tenia sentit de l'humor i tot això, i això és el que em fa més ràbia, que no se'n parla, i llavors sempre ens queda aquesta idea d'uns
personatges... Perquè el cinema, com han demostrat els superherois, sempre ha de ser ara, ser possible, tot molt fosc.
Doncs bé, a banda de Blonde, que, vaja, estic bastant d'acord amb el Daniel i la Marta, les seves reflexions, però és veritat que és una línia...
No.
Sí, no, l'Anna de Armas per mi està molt esforçada, el que passa és que crec que és només una vessant de la Marilyn una mica estranya, no? Només aquest punt de vista, però crec que intenta la pel·lícula més reflectir un estat mental que ser un biòpic convencional, no? Una mica com Spencer, però no tan ben aconseguit. Bé, què més podeu trobar a les plataformes? A Netflix, a banda de Blonde, doncs la Rainbow del Paco León, que ha arribat aquesta setmana. A Amazon, El exorcismo de mi mejor amiga. Amb aquest títol no té pèrdua. A Apple TV, Yo me encargo de la cerveza. Un altre títol bastant curiós, perquè és una pel·lícula dedicada a la guerra del Vietnam, un soldat que es dedica a intentar portar cervesa a la gent que està en el front. Diu, home, no, jo no faré res, però almenys m'ocuparé de la cervesa, però alerta. L'ha dirigit el Peter Farrelly, que recordem que sí. El Green Book va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula, l'última, i té Bill Murray, Zac Efron i Russell Crowe de protagonistes. No sé si la Marta i tu, Daniel, per generació, Hocus Pocus, El retorno de les brujas, la vau veure al seu dia?
Sí. Lamentablement, sí.
La tinc oblidada, però...
Jerica Houston.
Ben Miller.
Ara, això, sí.
I Sarah Jessica Parker abans de Sexo en Nova York. Doncs bé, Disney Plus estrena una segona part. Disney Plus, clar, en el moment en què tenen els drets de totes aquestes coses, s'han d'explotar. Per tant, retorn allà a la nostàlgia. Oswald també, que ara en parlarem. I a l'HBO, per això estan sonant els Rolling Stones, Mi vida com un Rolling Stones, una minissèrie de 4 capítols, cada capítol dedicat a un dels membres del grup. I a Movistar, Missió en Panamà, que és una pel·lícula per saber què està fent Mel Gibson ara, mireu aquesta pel·lícula i així ho sabreu. I Apagón, que és una minissèrie també dirigida alerta per Alberto Rodríguez, Isaac y la Cuesta, Rodrigo Sorogoyen, Isa Campo i Raúl Arevalo. Cadascú dirigeix un capítol de què passaria si hi hagués, doncs això, una apagada, un apocalipsi.
Teòricament, augmentaria la natalitat d'una manera espectacular.
Sí, no ho sé, i també moriria molta gent.
Hi havia una
pel·lícula
vella de la Doris Day que es deia Anoche cuando se apagó la luz, que va haver una apagada a Nova York brutal, i als 9 mesos es va duplicar la població de Nova York.
Com després de les Champions del Barça.
¿Has visto las noticias?
Sí.
Pues va en serio, muy en serio. Escúchame. Para en una gasolinera lo primero, llena el depósito y todos los bidones que puedas. Compra toda la comida no perecedera que quepa en el maletero. Y velas, y pilas.
El peor escenario es apagón total y efecto en cascada, ¿es correcto?
Me dices que pare comercio, colegios, hospitales, industria.
Esto es así. Podemos perderlo casi todo y tardar años en recuperarnos.
Doncs ha arribat a Movistar i està molt bé, realment, i dius, podíem entrevistar a qualsevol dels directors allà a Sant Sebastià, dic, home, ja que Isaac y la Cuesta i Isa Campo normalment treballen junts... Són parella i han dirigit cadascun un capítol, dic, va, doncs els escollim a ells per saber com es va coordinar tot aquest projecte amb diferents directors i situacions totalment diferents dins de la pròpia sèrie.
Sí, d'entrada, a nivell logístic hi ha una complicació total, que és el fet que cada història sigui independent, autoconclusiva, sí. I pertany al mateix univers, hi ha una lògica de cronologia en la que va passant el temps dintre d'aquest univers de l'Apagón, però a nivell de logística, com deies, té tots els... no té cap dels avantatges d'una sèrie. O sigui, no reaprofiten decorats, no reaprofiten actors, ha estat un pollastre seriós quan ho han patit.
Sí, diverses pel·lícules diferents, però en connexió amb equips que es comparteixen... No, a nivell de producció és un treballàs.
I aleshores, què us donen? Una sèrie de directrius que heu de seguir i a partir d'aquí escriviu vosaltres el guió o podíeu pensar quin tipus d'història volíeu fer al voltant d'això?
No, va ser molt bonic perquè la proposta va ser crear una taula de guionistes, que després seríem els guionistes de cada capítol, que ens ho repartiríem, però que treballessin conjuntament tot el món, tot l'univers, i fins i tot trobar les històries junts i seleccionar les favorites i a partir d'allà sí, repartir-nos. Però van ser mesos i mesos de treball de guió amb l'Isabel Peña, amb en Beto Marini, amb en Rafa Cobos, amb Iñaki i amb en Fran Araujo, que és el que ho coordinava tot. I mesos xerrant, com un luxe de temps, realment, per trobar històries. O sigui, teníem com 15 històries molt bones, i ens van quedant 5, o sigui, tenim temporades allà.
I va ser molt maco, vull dir que podies imaginar-te una lluita d'egos salvatges, i va ser al revés. Va ser com... ens van explicar les premisses científiques de què passaria amb un apagón, i que d'entrada tots imaginàvem que era una sèrie de ciència-ficció futurista, i es van fer veure que és una cosa... bueno, que hi ha unes bases científiques, que és probable, se suposa que passa cada 150 anys, l'última vegada va passar ja fa 170, vull dir que és molt probable. Ens van passar... sí, és horrible. Un dels documents que ens van passar era la companyia la multinacional d'assegurances Lloyds, tenien uns documents fets abans de la pandèmia en els que parlaven de les possibles catàstrofes naturals més probables. I la primera posava, una pandèmia mundial per un virus de tipus corona. I la segona és un apagón per una tempesta solar. I llavors ja feien càlculs de quant costa això en domicilis, quant costa en empreses i quant costa en indústria. Vol dir que hi ha gent que ja està apostant diners a guanyar quan passi l'apagón, no?
Sí. M'estàs donant aquí un yuyu tremendo, però és que a més m'interessa molt això que dius perquè, jo us ho juro, veient sobretot el primer capítol, i també el vostre, pensava, és com la sèrie que parla de la pandèmia, que no parla de la pandèmia, però que per mi millor reflecteix realment el que va ser per nosaltres, no?
Clar, és que vam arrencar a treballar en els guions, a pensar en els guions, abans de la pandèmia, però durant molts mesos vam enganxar pandèmia. Els encontres van seguir siguent per Zoom. I clar, la pandèmia va amarar tot el text. Realment, és que trobàvem vincles sense parar, no? El tancament, aquests confinaments d'adolescents, de cop la vida digna de ser viscuda, no? Com te qüestiones tot, tota la teva manera de viure, el subministrament, tot.
Aquesta mena de pensament que hem tingut tots de... després de la pandèmia viurem d'una altra forma tot el que hem après, no? I el dia següent tornàvem a ser igual de burros que sempre.
Sí, però ens hem quedat amb això al camp, no? Amb la sensació de que algú no rutlla.
Molt fosca, també, és molt fosca aquesta sèrie.
Depèn del capítol. Amb Sorogoyen és molt fosc i en canvi aquí posa molta llum, precisament.
Va, molt bé, molt bé. És que la foscor ens domina per tot arreu.
Cet amour, l'amour. On danse à l'autre bout du hall, les touristes de Ceylan.
Rumba de luxe per una finestra molt tropical.
Los muertitos de Gurina.
Todo el que esté a favor de cambiar el plan de actividades que levante la mano.
Bien, quiero ver esas manos. Vamos. ¿Es que no hay agallas en esta pandilla de locos? Muy bien, eso es.
Solo cuento 9 votos.
Solo cuenta 9 votos, 9 votos. Un triunfo aplastante.
Hay 18 pacientes en esta sala, señor McMurphy. Y se necesita mayoría para cambiar el sistema. De modo, caballeros, que pueden bajar la mano.
Volia posar la música d'algú a volar sobre el niu del cucut, però finalment m'he decidit per Projecto Brainstorm i la música de James Horner, que és com més impactant i més fosca per començar parlant. Sabíeu que ha mort Louise Fletcher, la protagonista d'Algú va volar i guanyadora de l'Oscar, al fons.
Sí, sí.
Una senyora que va tenir una gran desgràcia a la seva vida i és que se la va menjar la sèrie B. És a dir, després l'Exorcista 2, un detective barato, el mago de Lublin, mamá Drácula... I s'acabó, o sigui...
una vida marcada per un paper.
Guanya un Òscar i se t'ha acabat, tu, la senyora Ratchet. Bueno, va, una llista ràpida, eh? Boris Dobrodev, ha mort als 95 anys, el guionista rus del primer mestre d'Andrei Kochalovsky. Ha mort Franciszek Pietzka, als 94 anys, actor de caràcter polonès amb gran filmografia. Madre Juana de Los Ángeles, El manuscrito encontrado en Zaragoza, La perla de la corona, La tierra de la gran promesa, un dels actors de Baida. Jorge Fons, el director mexicà, mor als 83 anys, multipremiat a Berlí, va fer una pel·lícula revolucionària que es deia Caridad, la versió del Callejón de los Milagros la va dirigir ell, molt important. amics meus, amor Kitten Natividad. No sé si sabeu qui era Kitten Natividad. La coneixes? Havia sentit parlar d'ella?
Em sona, crec que era una actriu filipina, potser?
No, mexicaníssima. Ah, mexicana, sí. Dona de Russ Meyer, el director de pel·lícules eròtiques. Es deia Francesca Isabel Natividad. Era la cuinera d'Estela Stevens. Després va ser la doble de cos nu d'Estela Stevens a les pel·lícules que feia com la balada de Cable Hawk en alguna de les escenes. Es va casar amb ell i va protagonitzar Faster Kitten Natividad Kill Kill Mega Vixens en sèrio Más Allá del Valle de las Ultra Vixens, Sortí a Aterriza Como Puedas, era la stripper del Secreto de la Pirámide. I lo mismo de tot és que va fer una festa al Russ Meyer amb ella que s'acabava d'operar les mamelles i li va explotar la mamella. Era quan el rodatge de l'Aventura del Poseidón, on va fer la doble d'acció d'Estela Stevens. Se li va explotar la mamella i va anar a parar tot el contingut de la mamella a l'Ernest Borgnyan, que el tenia segon davant.
Això ni el millor guió de pel·li. Benvenido.
Val la pena fer els muertitos només per poder explicar aquestes experiències. Bueno, va, ho deixem aquí. No, amigues i amics, encara podem superar amb Carlitos Balá. Doncs era el locomotoro argentí. Si ets escolten, els argentins estaran encantats de la vida, perquè Carlitos Balá mor als 90 anys, còmic i actor de programes infantils de la televisió argentina de tota la vida. I autor del personatge, el personatge bàsic que va fer va ser Canuto Cañete i la pel·lícula Canuto Cañete Recluta del 7.
Sí, tenim només 2 hores de programa i estàs invertint no sé quants minuts
perquè
en aquesta porqueria. Sí.
La gent argentina m'entén. Bueno, va, acabem ràpidament. Esteu sentint a Rita Garner, 87 anys a la mort, i ara va ser la protagonista del musical més representat de la història del teatre americà, The Fantastics. Ella va fer el paper protagonista 17.162 vegades. Però deixem que canti una mica Julio, evidentment. Ha mort als 59 anys, no l'han assassinat, com a tots els raperos normalment, una aturada cardíaca, però, en fi, el Gangsters Paradise va ser una cançó mítica.
Sí, va marcar tota una generació. No sé si una pel·lícula tan memorable com va ser el tema, que jo crec que és el que més ha perdurat en el temps, vaja.
De moment no incluïven els muertitos
de Gorina. I Michelle Pfeiffer ha declarat un record molt maco.
L'escena era molt maca. No, va, acabaré amb una persona viva com Glynny Jones, és a dir, la mare dels nens de Mary Poppins.
Siento mucho que no te encuentres bien esta mañana, Jones.
¿Quién ha dicho que no me encuentro bien? Estoy mejor que nunca. Lo que no comprendo es por qué están todos hoy tan alegres en esta casa.
Glynny Jones, nascuda a Pretoria, fa 99 anys aquesta setmana, era la mare dels nens de Mary Poppins, la primera sufragista de la Disney i de la història. A tu et sona, no?
Sí, sí, aquesta justament és una de les pel·lícules de la meva vida.
Doncs, Tres vides errantes, Confidencias de mujer, Bajo el bosque lácteo, i, alerta, va ser la dona que va estrenar una de les millors cançons de la història del cinema. El 73 va fer de Desiree Arnfeld a A Little Night Music de Stephen Sondheim, i ella va ser qui va estrenar Sending the Clowns. Isn't it rich? La deixem cantar i nosaltres tornem en 5 minuts. Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair, sending the clowns. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps telling
wind in the clouds. Just when I'd stopped opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours. Making my entrance again with my usual flair, sure of my lines, no one is there.